A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda i a aquesta hora de la tarda tenim l'honor i el plaer de compartir uns minuts per presentar el seu últim llibre amb Tomàs Alcoverro. Poca broma, més de 4 dècades al Pròxim Orient. Ara és a Barcelona perquè la Generalitat li acaba de concedir la menció d'honor dels Premis Nacionals de Comunicació 2019.
Apassionat del Líban, que acaba de publicar el llibre Un barceloní a Beirut, viatges d'anada i tornada d'un corresponsal. Un recull de cròniques editat per Dièresi i l'Ajuntament de Barcelona.
Un aplaudiment per Tomàs Alcoverro.
Bravo!
Bravo! Mestre, mestre.
Me'n vaig, tu.
No, home, no.
Si comencem així, me'n vaig.
Ara ja t'hem presentat.
Has d'aguantar, perquè quan et diuen mestre és perquè és per alguna cosa, no és per no res, perquè són 40 anys de feina, en molts moments en què no hi havia ningú, en molts moments que han sigut molt complicats i, entre d'altres, rep la menció d'honor dels Premis Nacionals de Comunicació. M'agrada l'explicació, eh? Part de l'explicació d'aquest premi diu... 40 anys de forma ininterrompuda ha treballat per explicar-nos l'Orient Mitjà. Ho ha fet sempre des del terreny, quan no hi havia tantes finestres al món i ressaltant especialment aspectes positius, com la riquesa històrica i cultural dels seus països. Fugint d'estereotips que sovint estigmatitzen la zona. Periodisme amb contingut, anàlisi i reflexió.
Déu-n'hi-do, eh? Després de mestre, ara això... Home, alguna cosa a afegir, Tomàs? T'han deixat alguna lògica?
No, però anem a disseccionar a aquesta part. És a dir, ho ha fet sempre des del terreny, quan no hi havia tantes finestres al món. Home, hi ha hagut molts moments que al Líban no hi havia gaire gent, Tomàs.
No, bé, jo sóc, si em permets, presumir una mica.
Oh, absolutament.
Jo crec que els periodistes, si no tenim una mica d'ego, no poden ser-ho, no?
Sí, senyor.
Bé, va passar un moment en què Beirut ja estava dividida en dues parts, la part oriental i la part occidental, i a la part occidental, on jo visc i vivia, la situació interna de la pròpia ciutat, plena de milícies, es va fer molt perillosa. I vam quedar, francament, molt poca gent allà. Jo vaig ser un dels que vaig quedar allà. I aquestes coses de la vida, potser això després em va ajudar a comprar el pis on jo visc, perquè vaig comprar aquest pis precisament perquè està a l'Hotel Comodor, al costat de l'Hotel Comodor, i l'Hotel Comodor era un dels pocs llocs on encara hi havia el Tèlex. Tu, sí. Evidentment, el Tèlex no el pots imaginar.
La Maria, no.
Sí,
el Tèlex. Sense Tèlex ni la crònica, ni el reportatge, ni l'entrevista es podia enviar a l'estranger. Evidentment, tot això que tenim ara no existia. I aquest fet va fer que molts periodistes visquéssim al voltant de l'Hotel Comodor per assegurar la transmissió de les cròniques i tal. I això també va fer, a la llarga, que jo m'instal·lés a una casa al costat de l'Hotel
Comodor,
on segueixo visquent.
Així com la gent es feien les cases al voltant de l'església, dels pobles, els periodistes es feien la casa al voltant del Tèlex, el gran déu.
No llunyar-se'n gaire.
M'encanta el que dius.
Doncs escolta, també diu, fugint d'estereotips que sovint estigmatitzen la zona. Estereotips, la mirada occidental cap allà està plena d'estereotips?
Sí.
I ho ha estat sempre?
Bueno, jo crec que ara més que mai, perquè clar, al començament no hi havia aquest fenomen tan terrible de la barbària islàmica. Ja hi havia els estereotips. El Kipling ja parlava fa molts anys, no?, que entre Orient i Occident és molt difícil una entesa, no? En aquella època els estereotips no anaven com ara van, ja no són estereotips, malauradament, són realitats al davant de situacions de barbàrie. No, però hi havia també el tema famós de bé, un país subdesenvolupat, no poden tenir democràcia, viuen en una situació de tribu, etcètera, etcètera. I ara, clar, al final, en aquell moment, els estereotips han augmentat perquè per molta gent els orientals o els àrabs són terroristes, el qual evidentment és fals.
Hi ha aquest punt de paternalisme i també de fer veure que no tenim res a veure, no?, amb la situació en la que es troben ara mateix. els occidentals, vull dir?
Bé, jo crec que en aquell moment, pel fet dels refugiats i tot això, augmenta el desconeixement nostre d'aquest món.
Que, seguint amb aquesta línia dels estereotips, quan decideixes comprar casa allà,
sí,
la gent d'aquí...
Em deia que era un boig.
D'acord, bàsicament. Perquè et deien què?
Bé, em deien...
Patien per la teva vida directament?
Em deien... Bueno, perquè jo vaig comprar el pis en plena guerra, no? Un estranger, vull dir, un beirutí, un libanès que compri un pis al seu país, és lògic. Bé, jo ho vaig comprar per una sèrie de raons concretes, és que ja estava bé allà, bé, tampoc us vull avorrir amb aquest tema.
No, ens interessa. I,
hem convidat, eh?
I perquè tampoc hi havia massa llocs segurs on es podia estar a un, i jo vaig fer un càlcul, no? Aquella època jo cobrava amb dòlars, i el dòlar anava augmentant de preu, podríem dir, per tant jo pagava cada dia menys el lloguer, perquè el lloguer era amb lliures libaneses. Jo vaig fer un càlcul. Vaig partir de la base de que el pis me l'ocuparia una milícia. Així de clar.
Wow.
Perquè en aquell moment t'entrava la milícia, que n'hi havia 50.000, i ja podies anar... La comissaria estava oberta, eh?
Sí.
Però ja podies anar a la comissaria de libanesa de policia i dir, miri, escolti, vostè s'espavila perquè en tenim prou.
Hi havia una corrent d'aire allà, no?
Hi havia una corrent d'aire, jo vaig fer un càlcul, això no m'ho estic inventant. I vaig dir, mira, si dura aquí això, m'aguanto amb dos anys i mig, la inversió que he fet ja em compensa.
Ja compensa.
Bé, al final...
Va venir la milícia?
Sí. Va venir una milícia, sí, drussa, però una veïna meva coneixia el Jumblat, que era el jefe tal i qual. Aquests països, com a tot arreu, aquestes coses són molt importants. I, bueno, vaig aconseguir que al cap d'un parell de dies aquests milicians se n'anessin de casa meva.
Perdona, i mentre van estar allà, vau estar compartint...
No, jo no.
I amb la milícia? No.
No, jo no hi era.
Uau, quina vida. Quantes vegades a la vida tu pots dir que pot venir una milícia a casa teva?
Doncs no. Per sort, vist bastant...
Bé, i també...
Tinc aquest temor bastant desactivat.
I també deien això, i això ja... Potser pensareu que quasi és exageració. Jo us tinc que dir que, francament, la frase és una mica patant, com diuen els francesos, una mica potser massa exagerada, però es deia que amunt li ocupaven el pis mentre s'estava comprant un diari a la cantonada.
Hi ha molta gent, molta gent no, però hi ha alguna gent que coneixem enamorada de Beirut de fa molts anys, per exemple, la Maruja Torres, que us coneixeu de fa molts anys. Què té Beirut que pot enganxar?
Bé, escolta, tampoc enganxa tanta gent, eh?
Vull dir, no, m'ha vingut Maruja Torres i ningú més, mira, fixa-t'hi, eh? Però bé, ja són dos.
Estem enganxats per Beirut, som gent rara, eh? Una mica rara, sí. És dir, no ens agrada... En fi, per exemple, a mi London i tot això no em diu res, no. Som gent rara, que d'entrada, ho tinc que dir amb tota claretat, no escapem de res, perquè, clar, la idea seria, bueno, aquest de què s'escapa, no? Però que, bueno, suposo que hi ha, per una banda, una atracció per l'aventura, no ho tinc que negar. També tinc que dir, francament, que l'aventura meva a Beirut mai ha estat una cosa ni de vida ni de mort, verdaderament, i una qüestió d'imaginació. És a dir, jo crec que, malauradament, a mi m'agrada viatjar, però jo viatjo a països on la gent no hi va. Per exemple, jo he estat a Eritrea, havia estat a Mauritània i a Albània, i són països interessantíssims, però la gent no els hi diu res, no s'imaginen. Bé, al Líban li passa, no ben bé això, però una mica el que, sent un país ara molt obert i molt liberal, no atrau, al meu entendre, la gent que podria atraure. I l'encant de Líban, per dir-ho d'una manera molt clara, és la gent i el que trenca esquemes.
A l'Estat de Gràcia parlant amb el Tomàs Alcoverro, que publica Un barceloní a Beirut, viatges d'anada i tornada d'un corresponsal. Publicat per Dièresis, primera pàgina, aquesta història de vida, aquesta història de viatges i d'aventures, per exemple, al llibre hi escrius. Diu, voleu aventures a la vostra vida? Sí, doncs mira, diu el Tomàs. Hi va haver uns anys que de Beirut se'n va dir la Meca dels segrestadors.
Wow.
I riu. Durant la Guerra Civil, 1975-1990, milers de libanesos van ser segrestats o donats per desapareguts, però la presa d'hostatges occidentals als barris musulmans de la ciutat va ser el que de debò va despertar l'interès internacional.
Que bé que ho has llegit. Sempre mirem únicament allò que ens toca directament.
Clar.
És dir, si hi ha un mort occidental, un americà no, diguem... tot el món s'entera. Si n'hi ha 200 o 300 locals, no és notícia. Una
això
mica
és així. Com quan arriba la bola a Europa, no?
Sí.
Que de sobte ens suposa algun tipus de problema.
Sí.
Dius, bé, porten molts anys allà.
Una mica això.
I com vius aquesta època, la Meca dels segrestadors? Es viu amb por o no es viu amb por?
Bé, jo, sí, va ser un moment en què... Jo no vull parlar massa d'aquest tema de la por, però sí, va ser un moment que jo tenia una certa
por. Per què no vols parlar d'aquest tema de la por?
La por és com la fe. Es té o no es té? És dir, jo crec que si hi ha gent que està en llocs com aquest, fent amb aquest sentit, fent aquest ofici de periodista, i té por, jo crec que és millor que se'n vagi. És dir, hi ha coses que es tenen que calibrar d'una manera bastant concreta. Jo dic que la por és com la fe, es té o no es té.
Jo... I tu no n'has tingut mai?
No, clar que no he tingut.
Ah.
Però la por més que t'arriba més no és aquesta por abstracta que et quedarà, que haurà una bomba, això és molt difícil, també. Sinó, jo vaig tenir por quan van haver els segrestos. Perquè el mateix edifici on jo estic encara allà, hi van haver el meu veí de dalt i el meu veí de baix que els van segrestar. Un era un anglès i un altre un francès.
Eren periodistes?
Sí. I els van segrestar amb ells i a mi no, perquè, això és molt complicat d'explicar-ho, perdona, hi havia en aquell moment la guerra entre Iran i Iraq, i en aquell moment el Saddam Hussein, que després va ser el nostre enemic, era el nostre gran aliat, i el que feien les potències occidentals, com França, Anglaterra i Estats Units, donaven moltes armes a l'Iraq amb la guerra contra Iran, que va durar 8 anys. A l'Iran, per vengar-se, a través dels seus agents i de la seva gent al Líban, segrestava gent d'aquestes nacionalitats perquè a l'hora de la negociació per alliberar-se, entre altres coses, per exemple, demanessin: no els deixarem en llibertat si vosaltres seguiu armant tant el nostre enemic, per exemple. Mm-hmm. I en aquell moment, jo, com a espanyol, era absolutament... estava fora de perill. Espanya no tenia cap...
Perdona, en aquests segrestos podien arribar a matar a la gent o sempre acabaven amb un pacte?
Hi va haver algun cas que el van matar, sí. No. I després hi va haver... Això, els segrestos, una cosa que, evidentment, no sé si a aquesta hora de la tarda... els segrestos es veuen sempre d'una manera una mica, al meu entendre, bastant desviada. Únicament es veu la part política quan un segrest és un negoci.
Uau. Clar,
ho has entès, no?
Sí, ho he entès, però... Sí.
És a dir, tu vas uns quartos, i més et diré, quan hi havia aquesta època dels segrestos, això duria als anys 85-86, el cap tenia un preu. I a vegades el que passava és que entre els propis segrestadors es passaven la mercancia, no exagero, eh?
Se la revenien. O què?
Sí. I per tant, clar, una cosa és el que, com si diguéssim, vol fer una acció política d'alta envergadura i diuen, anem a segrestar a dos periodistes anglesos, a un diplomàtic americà, no sé què, i l'altra cosa és la gent que els segresta, que no tenen res a veure.
Ja.
I aquella gent, per exemple, i això potser us farà gràcia, a gent que estava segrestat, un francès, per exemple, el Roger Hoc, li deien, quan surtis d'aquí, ajuda'm a tenir un visat per anar a França.
Clar, és que la distància fa veure les coses d'una manera tan diferent, no? Vull dir, el que has vist tu i el que hem vist nosaltres, clar, arriba la informació d'una altra manera, totalment.
I el punt aquest que tu dius, no sé si us farà gràcia això o no, vull dir que la nostra perspectiva és tan diferent
totalment,
que nosaltres,
totalment.
En tot el que ens expliquin d'aquesta esfera, ens deixarà bastant...
Tampoc, el que jo no vull explicar són garretes també, perquè tampoc és aquesta.
No, però sí que és veritat que tens la sensació que a vegades, quan jo pregunto per la por, o quan segur que et pregunten moltes vegades per la por, és que amb la distància, des de molt lluny, la por es magnifica moltíssim. Sí. En canvi, si estàs molt a prop del problema, li veus tots els matisos. Per tant, potser li...
No, però la por segueix sent una força molt gran. I jo també crec que una cosa molt dolenta que té la por és que és contagiosa.
Uh-huh.
sí que, per exemple, estic anant molt al tanto, diu, escolta, tu, jo ja amb el que en tinc prou. No em vinguis a actuar aquí a donar-me la teva por.
Apassionant, parlant amb Tomàs Alcobert, un barceloní a Beirut. Són tantes èpoques i tantes històries diferents que ha viscut i que ha vist, i ara una última etapa que no sabem com acabarà, però n'hem vist imatges, hem vist la gent sortint al carrer, la gent fent caure càrrecs del govern. No sé què està passant, explica'ns-ho tu, o com ho llegeixes, el que està passant ara.
Molt complicat com tot, molt complicat com tot. Abans que tot, deixa'm d'explicar molt bé que penso en general d'això. Jo mai vaig creure en les primaveres àrabs. Mai. I la gent aquí em criticava. Però el covarro, no se'n don compte que hi ha un fenomen. Bé, perquè tot estava molt més després s'ha vist. Després s'ha vist que tot de tanta espontaneïtat no era tan clar, i després s'ha vist que estava el rei a Qatar, i estava l'Obama, i etcètera, etcètera. És a dir que això és complicadot. I en aquest aspecte, al meu entendre, el que està passant una mica a Beirut en aquell moment és una mica d'aquest taranà. Els occidentals estem sempre molt contents perquè veiem una cosa, una part del país que seria la que a nosaltres ens agradaria que tots fossin, però les coses no són així. I en el cas concretament de Beirut, en aquest moment, el que et podria dir és que aquesta revolució per ara no aconsegueix absolutament res. I en canvi, el que està molt clar és que la comunitat molt numerosa i molt organitzada, que és els xiites, que són els més pobres per altra banda, i amb això no em vull entretenir massa perquè seria molt complicat explicar-ho, aquests que tindrien que estar allà no hi són.
Us estranya que li hagin donat el Premi Menció d'Honor dels Premis Nacionals de Comunicació, un senyor que porta 40 anys informant des d'allà, com deia, fugint d'estereotips, i que ha dit en aquesta entrevista 4 o 5 vegades que el tema és complicat i que no es vol allargar? És a dir, algú que no està parlant amb sentències, tot i que té molt més coneixement que nosaltres, poques vegades ho trobaràs, això, eh? Poques vegades ho trobaràs. Tomàs, què volies explicar en el llibre? Tens algun missatge en el llibre, o és una història de vida i és una reflexió?
No, són coses molt... És un llibre més aviat autobiogràfic, no són... Jo fujo de les especulacions. I aquí, allà, constantment, aquí, sobretot els periodistes, jo crec, la paraula jo crec, bueno, d'acord. Bé, les especulacions allà sobre els fets que passen són encara més complicades que aquí. És a dir, els factors sobre aquí estem especulant són uns quants, però allà són, jo diria, centenars. I per què això? Perquè hi ha les interferències estrangeres. És a dir, què pensa Rússia, que fa Estats Units, que diu l'Iran, Aràbia Saudita, patatim, patatum... I tot això fa un conglomerat de circumstàncies que fan molt difícil moltes vegades explicar ben bé el que passa. Això va ser el tema de les primaveres àrabs, que al començament tothom senyalava molt que eren molt espontànies i tal i qual, i no va passar massa temps per veure's que la cosa no era tan espontània, i que malauradament hi ha sempre unes persones que són les que juguen amb les emocions. La política, com sabeu molt bé, sobretot a certs països, és molt important perquè hi ha les emocions. No oblideu que la gent de l'altra banda del Mediterrani encara és més emotiva que nosaltres.
Et quedes a Beirut?
Sí, me'n vaig i d'aquí 4 o 5 dies torno.
Un aplaudiment per Tomàs Alcoberro, un barceloní a Beirut.
Jaume, sí.
Moltíssimes gràcies, de veritat, per venir a l'Estat de Gràcia. Un plaer.
Moltíssimes gràcies.
Estat de Gràcia, de 4 a 6.